Radio Villarreal.
Electrónico.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a tots i totes. Avui és 25 d'agost, un dia que ens donarà un poc de tregua i es deixarà més sol que el dia d'ahir. Finalment, Villarreal autoritza a les penyes en les festes en horaris equiparats a l'hostaleria i, a més, celebrarà la nit de la xulla. L'Ajuntament de Villarreal diu que ens demana prudència i responsabilitat i una normativa de prevenció i limitació d'horaris que s'equiparà als vigents per als locals de l'hostaleria. És a dir, va fer el que són les casals de festes com si foren xicotets locals d'oci o xicotets pubs, diríem. Ara sí, comencem, protagonistes. Bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
I també molt bon dia, Maria Ventura López.
Molt bon dia a tots i totes.
Veureu, allò de que la Junta de Portaveus coincidís en celebrar unes festes de la Mare de Gràcia des de la prudència sense actes multitudinaris... Parem? Sense actes multitudinaris i la nit de la xulla... A més, diu que l'alcalde dictarà un bando la pròxima setmana amb normes i recomanacions per als casals. Diem que els casals passen a convertir-se en
uns pubs, no? Unes discoteques. És que és molt il·lògic tot, no? Perquè tot com podria comportar una aglomeració i que la gent es confiara, no? És un poquet difícil de
Maria,
gestionar.
Maria, passaran aquestes dues coses segur.
El què? Què passarà?
Què passarà? Que la gent anirà amb molta confiança perquè al final estàs en amics i en altres hores de la nit... I que la gent anirà d'una penya a una altra, que ho sabem tots.
Bueno,
que
però
tot clar.
Hi ha toc de queda, no? Teniu toc de queda?
No, crec que així ja no.
Jo crec que continua...
No. En Villarreal el toc de queda ja s'ha alçat, perquè va baixar
l'incidència.
Però, ojo, recordem que el 26 d'agost, o sigui, dos dies abans d'avui, del dia d'avui, se va dictar un bando, o sigui, va signar l'alcalde un decret a on suspenia l'activitat dels casals.
L'any passat, no?
No.
En el
2020, en agost, exactament fa ara un any.
Clar, per això t'estic dient. De fa un any, si avui és 25 d'agost, el 27 de l'any passat, es van suspendre.
Exacte. Fija't que jo pensava que feien ja dos anys.
No. Tan sols ha passat un any.
Val,
hem viscut pues, massa.
Ens trobem en que ara en dictarà un altre, a on ens dirà aquestes mesures que vol adoptar per a que fem aquestes properes festes de la Mare de Gràcia. En aquell moment suspenia l'activitat dels casals de manera que els penyistes no podrien reunir-se. Bueno, pues ara tornaran a reunir-se en els locals, però respectant una sèrie de normes i recuperacions que l'alcalde dictarà la pròxima setmana i ho farà saber a través d'un bando. Benlloc diu que els horaris de tancament de les penyes s'equipararan als que estan vigents per als locals d'hostaleria i restauració com a mesura de ser solidaris. En estos locals. Però clar, jo pense, si fins ara ells tenen una hora de tancament, després la gent estaria en aquests locals i després aniria a les penyes, perquè ja no n'hi ha toc de queda. En aquest cas, com tindrà el mateix horari, pues...
doncs tindrien que tancar a la mateixa hora, no? Però feta la llei, feta la trampa, perquè a lo millor es tanquen però estan dins, o se'n van a altres cotxeres, no? Que a lo millor no són de la penya, o se'n van a un macet,
o qui gasta a la casa de sa abuela per fer de penya, a veure com entres ahí.
Bueno, pues en este sentido, l'alcalde dia que també ha incidit molt en que se porte a cap un especial control per part de la policia local per evitar allò dels botellons i frenar possibles actituds incíviques. Mira, veureu, vos ho dic a vosaltres oients, que m'encantaria que us literalitzeu en mi, perquè jo estic fent esta reflexió i les mirades que estan pegant-me els meus companys i l'atac de risa que els està agarrant els dos. És dir,
Susana, és que tots saben com són les festes d'ací del poble. Bueno, de quasi tots els pobles, però les d'ací les coneixem de sobra.
A veure, anem a la...
Saps que hi ha un moment de la nit que tot el món diu: anem a veure la penya de tal persona, anem a l'altra penya a veure tal.
Sí, anem a la idiosincràsia de la Comunitat Valenciana quan es referim a festes de les poblacions, som tots iguals. Però és que si a més se n'anem a unes altres comunitats autònomes, també.
Sí.
És dir, jo no he vist massa diferència entre les penyes de la Comunitat Valenciana i a lo millor
Sant Fermín, per exemple.
És dir,
o Múrcia, per exemple, no? És que totes les festes acaben igual, Víctor.
Les festes de la Mare de Gràcia se celebraran entre el 3 i el 12 de setembre. Diuen que evitant els actes multitudinaris, però que comptaran en actes festius taurinos. Havíem parlat que era plaça portàtil, tot, Maria?
Sí, sí, sí. En canvi, en altres sí que es va apostar... Bueno, per ara mateix hi ha moltes... Anem a xerrar el primer de Vila-real, ja després parlarem de l'altre.
Sí, deixamos que ara podem... Estendremos en les pròximes festes de una ciutat, perquè no oblidem que Vila-real és una ciutat i que, a més, atrau molta gent. Bueno, doncs tindrem actos festius taurinos, que recordeu quan aquells... farà com 3 mesos van encomanar esta plaça portàtil, que van dir, bueno, igual tenim bous al carrer. Bueno, pues en prudència l'alcalde ho té contratat. També se faran actes musicals, culturals i, com no, religiosos, per això són les festes en honor a la Mare de Gràcia, perquè no oblidem que aquestes festes són en honor a una Mare de Déu. Jo sé que hi ha gent que això li cau un poc gordo, que el pesa un poc, però
és el que n'hi ha,
que són de la Mare de Déu de Gràcia. Se faran complint aquestes mesures especials de protecció, i este programa de festes la prepara la Conselleria de Festes, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, i s'aprovarà este dijous 26 d'agost en la reunió del Consell Rector de Festes, és a dir, demà per la nit. A més de la programació, inclourà també la nit de la Xulla, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. I la celebració també s'autoritzarà complint en la normativa que se donarà a conèixer la pròxima setmana. Bueno, doncs de tot això, les xarxes este matí bullien, i a nit també. És més, jo encara no havíem rebut ni la nota de premsa i ja m'estaven cridant preguntant-me si era cert d'allò de la Xulla.
És que la Xulla es fa al carrer, no? Jo no he
vingut
mai.
Sí, així és al carrer.
Així és al carrer, o sigui, això sí que pot propiciar aglomeracions i anar d'un lloc a un altre sense destí.
Val, i dic jo, si és al carrer, que és un acte exterior durant tot l'estiu, la gent ha estat en actes en l'exterior, hem anat a fer paelles, a fer torradetes de carn, i no ens ha passat res. Per què no confieu vosaltres que la nit de la Xulla, o penseu que serà tan nociva com estan dient en les xarxes?
Home, perquè tu has anat, diguérem, si tu has anat de paella a casa d'algun amic, sempre s'ha intentat que foren 10 persones, perquè realment estava i sa norma de que eren de 10 en 10. O sigui, per exemple, ara als bars i restaurants crec que és de 6 en 6 a l'aire lliure i tal. O sigui, que el nombre de gent que a lo millor pot haver en aquest moment en tampoc és el que toca.
En una penya d'ací del poble de normal, 7 o 20 són segurs,
que, clar, per això te dic, no? Després, no ho sé, però jo quan pensé la nit de la Xulla, vos imagina a tots, o sigui, en un casal al costat d'un altre i que fas germanor en la penya del costat. O sigui, que ahir ja sumem 40. Tots sense mascareta, abraçant-nos, besant-nos, perquè fa molt de temps que no es veiem, perquè jo hi ha gent que tan sols veig a festes. O sigui, jo imagino que a vosaltres vos passarà el mateix.
Sí, jo també, jo n'hi ha companys de l'escola que només es veig en festes, pràcticament.
I tens molt de fervor. O sigui, i a més, jo pense que és, un serà el cuiner al que aniran amanint de vidre, no? I tot això serà una festa al final de les 12:30 de la nit, que a veure qui ho frena a Isora, no?
Per a tu, que no és d'ací, Maria, i vius la Xulla, però Víctor, que és d'ací i viu la Xulla, tu eres detractor d'eixa nit de la Xulla?
A veure, jo vull que torni a la normalitat, però això, a veure si al final, per tindre una setmana normal en setembre, després en octubre tornem arrere.
És difícil, perquè mai saps on retallar, no? Perquè el retall de la Covid fa que o que no hi hagi res o que hi hagi de tot. I les dues circumstàncies són difícils d'assumir per a tots.
Normalment el sopar de Xulla sol ser més en els teus, per dir-ho així, de la teua penya. Però a partir d'ahí, el post-Xulla sí que és el que diu Maria. Ja
clar,
és,
però ho he imaginat bé, no? No he vingut mai, però m'ho he imaginat.
Ja és, anem a veure a tal que fa temps que no el veiem, anem a saludar a tal que mos ha dit que passem per allí. El post-Xulla sol ser així.
Clar, sin embargo, hem d'apel·lar un poc a la consciència de tot el món, que les coses vagin normalitzant-se. Si se va normalitzant tot, no som capaços de fer una Xulla al carrer com cal en la gent de la nostra bambolla i després no ser tan inconscients després de lo que hem vist d'anar sense mesures a uns altres puestos, és dir, a veure, que si anem siguin tota la vida xiquets xicotets, que no sabem tornar a tindre les activitats en les condicions en este moment que podem manejar-nos, és dir, tenim que tindre en compte, per exemple, que, no sé, a tot el món mos canvia en un moment donat la vida per circumstàncies i ens adaptem i seguim vivint en la vida que tenim que vivir. Que viure. L'únic que ocorre és que sempre li traiem punt a tot. Perquè jo veig els comentaris en este moment que estan fet i a mi em pareix, no sé...
Clar, és el que ja t'ha dit. O sigui, si no s'haguera fet, xerraríem de què no s'està fent, perquè se pot fer perquè és a l'aire lliure, però com se fa, estem esglaiats perquè se va fer i mos anem a ajuntar tots.
Mira, hi ha un...
És el que ja ha dit. Hi ha un... Té que existir una línia que conxugui a tots. O sigui,
és dir, a tu te donen un cotxe, que aquest cotxe pot córrer 220 km per hora, val? I, bueno, ara va dir i no vos poseu un noi, al principi perquè hi ha una limitació.
Clar.
I no ens deixen, no? Però per pura lògica, tu te dones compte que tu no pots anar a aquesta velocitat perquè és una barbaritat.
Uh-huh.
Vamos, salvo algun trasto que ho faig ja...
Que és molt perillós per a tu. Uh-huh.
I n'hi ha un comentari en un grup d'ací que diu... Ojo, Claro que sí. Pepe Benlloc. I ha que estrenar la part nova de la plana. A mi això me pareix que és anar a fer mal.
Sí, dona això compte, ja es passa, sí.
Dona compte, jo no imagine que ningú alcalde de ninguna població buiga... Que ningú se pose malalt.
No.
El que ens diu és, se permetís, feu-la amb coneixement, és dir,
clar.
És com tot, és, no som xiquets xicotets.
Clar, és el que jo t'anava a dir, no som xiquets de pàrvuls. Jo crec que la gent té que superar la majoria d'edat i madurar i saber que si no pot anar, o sigui, quedar-se en la seva bambolla, no? I no anar, com sempre hem anat, no? D'un lloc a un altre i respectar les mesures que ja existeixen, però és que jo crec que tu ara mateix, jo vaig veure a una amiga mia de fa molt de temps, a Borriana, i jo me vaig frenar a un metre de distància, o sigui, és veritat, a un metre de distància i mig d'ella, perquè sé que no me puc apropar a ella. Pues tu saludes, però amb prudència i continues la teua marxa, no? Jo crec que se pot fer aixina.
Per al que no en sent, perquè estan enviant-me whatsapps de que no senten la ràdio, estem... estan arreglant, perquè clar, la tormenta de nit i tal, pues el centre emissor ha sofrit algun problemeta, però que ens connecten per internet, que per internet sí que ens sentim
en internet va amb tota normalitat.
Problema, és dir, clar, però el que no està sentint-nos en antena em pregunta i com me li faig arribar que per internet sí ens estan sentint, no? La gent que estiga per internet sentint-nos, que avisa els seus
persones, els seus seguidors.
Esa és. Maria, te pareix una pauseta de publicitat?
Perfecte.
Estàs a la 92.2 FM.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Vila-real. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i Fundació Caixa Rural Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross, lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo Jeep en Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ara sí, Maria, parlem de lo que avui tindrem dins del programa perquè la gent ens estiga pendent de que anem a...
Sí, el primer dels nostres convidats serà el regidor de Podem de Moncofar, no? Rafa Segarra, Susana.
Sí, ell em parlarà d'esta manifestació que han tingut per als espigons, que volen allò dels espigons, i jo suposo que també, com està l'oposició, ens dirà que no està fent bé el seu alcalde, donat que no és del mateix partit polític. Vaja, lo normal.
Sí, perdó, vindrà també el diputat nacional, no?, de Vox, Alberto Asarta.
Sí, perquè ens han donat des d'Afganistan aquesta última data per a que se repleguen o que retiren les tropes d'Afganistan. 2 de setembre... No és una replegada, és una retirada, i volem preguntar-li al diputat nacional quina diferència està entre una retirada i una replegada. Ojo, la replegada era 90 dies i la retirada té que ser en 90 hores.
Molt ràpid, no? Tot, no? I sobretot, molt correguda.
Pareu-vos a pensar per un moment, quan estan les tropes internacionals dins d'Afganistan, per a poder tindre seguretat dins del país, ells tenen gent que col·labora, que són afganos, ¿vale? Pues estos col·laboradors necessiten un temps perquè tindre una extracció d'allí dins. Perquè en aquest moment els talibans, que ja s'ha fet amb preposició, imagineu-vos quina situació de terror tindran aquestes persones, que a més no sols per ells sinó per les seues famílies, perquè això se pot convertir en un genocidi tant per ells com per als cristians que sí, encara queden allà dins, eh?
Sí, a més, jo havia escoltat informacions sobre que els talibans estaven anant ja casa per casa, no? A censar a la gent i a veure a cada un a sa casa. O sigui, imagina't el terror que deu ser eixa experiència, no?
Sobretot en el nostre cas, és dir, si mos posem en primera persona, imaginem que si jo, a mi me trauen del país, però que dins del país se pot quedar, imaginem-vos, una cosina meua. I, o un cosí meu, i simplement perquè siga cosí o cosina meu i el seu veí considere que no li cau bé, puga denunciar-lo, això deu de ser terrible. Després també les conseqüències que poden tindre, perquè l'asilo que se brinda a les persones que no comulguen en aquesta forma de viure, que per tant volen eixir, puguen vindre gent no massa recomanable perquè s'han aguardat les presons. És dir, podem ser un coladero. En fi, veurem què ens diu Alberto Asarta. Ell és diputat nacional de Vox, però ell és un general retirat de divisions. Entonces, ell va estar en el repliegue d'Iran, és dir, és una persona que és una autoritat en aquesta matèria i que, per tant, ens donarà un punt de vista de com se fa una retirada.
Intentarem tindre cap al final del programa també al regidor de festes de Vila-real, Diego Vila, per preguntar-li per totes aquestes dubtes o totes aquestes comentaris que s'han fet en xarxes socials. Però és que avui tenen un acte perquè es va fer una ofrenda per part del Vila-real aniran a l'ermita de la Verge de Gràcia i després aniran també a la Basílica de Sant Pasqual. Intentarà vindre. Nosaltres estarem pendents, com existís WhatsApp, ens WhatsApparem i ho intentarem fer que vinga.
Ens aviarem un WhatsApp o ens enfixarem.
Sí.
Veureu, estic també a l'espera de poder parlar en el advocat d'este senyor que està ingressat. Vostè sabeu aquesta polèmica que tenim d'este pacient, Juan Francisco, que se li està administrant esta teràpia, que és la ozonoteràpia, en l'Hospital de la Plana. I recordem que van tindre una manifestació que més tard de les notícies suposa que ho faràs un repàs, Maria, o el farem entre les dos. Ell és Borja Gómez, avui a les 11 tenia una vista, perquè s'està demanant el trasllat del pacient a un altre centre. Això este és un informe que ha preparat este abogat, Borja Gómez, per a presentar-lo al jutge perquè autoritzi el trasllat del pacient a un altre centre, perquè segons la família, des de l'Hospital de la Plana no se li dona massa facilitats perquè se li apliqui aquesta teràpia. Per tant, volen un trasllat del pacient. Espero durant el matí poder contactar amb l'abogat i si no avui puc fer-lo, perquè ells avui tenien una vista, ho farem demà. Dit això, Maria, et pareix que passem a les notícies?
Si vols, com estem tractant aquest tema, introduïsses tu el tema de la ozonoteràpia, no?
Bueno, pues ahir van hi haure una concentració en l'Hospital de la Plana perquè en apoyo als sanitaris, perquè diuen que no hi ha evidència científica en el que és la ozonoteràpia i, per lo tant, professionals sanitaris, particulars i col·lectius se van concentrar ahir dimarts a les portes de l'hospital i centres de salut de tota la Comunitat Valenciana en recolzament al personal de la Plana en Vila-real, on un pacient amb Covid està rebent ozonoteràpia per autorització judicial, per personal extern i a petició de la família, per a protestar contra el perill que veuen en l'entrada d'aquests tractaments en la sanitat pública. Tinc que dir que esta teràpia s'ha fet en uns altres centres d'Espanya, en centres públics, és a dir, s'ha autoritzat. En aquest cas, en la Plana no volien, per tant, hi ha un jutge que autoritza, ells entren i els sanitaris diuen que se corre un riesgo dient que bueno, que este riesgo pot obrir un centre de pseudoterapies aixina com a alertat de que se es comença per l'ozono i després passarien per el reiki i acabarien en cuencos tibetanos. Això és el que ens diuen els metges de la plana. Cal dir que l'ozonoterapia l'apliquen metges també, és dir, són metges que han estudiat les mateixes carreres. Jo no dic si va cap a un costat o cap a un altre. Jo el que dic és: anem a beneficiar a un pacient. Com? L'ozonoterapia està aprovada? Per què hi ha centres on se pot aplicar i centres on no se pot aplicar? Per què demanen el trasllat a un altre centre? Si hi ha alguns altres centres que sí que s'aplica, tot això s'ho contestarà, suposa, que l'advocat de la família.
A més, la Conselleria de Sanitat i també la seva consellera Ana Barceló també va respaldar amb el seu suport i mitjançant les xarxes socials als sanitaris de l'UCI de Vila-real.
En fi, és algo que nosaltres no podem donar la nostra opinió, sinó escoltar a les dues parts.
I si et pareix, Susana, passem ja a les notícies. Bueno, notícies, i serà notícia, òbviament, no? Però les que m'he preparat, és que volies començar en una mitjanament bona, i és que els hotels de la Comunitat Valenciana han viscut del 16 al 22 d'agost la seva particular setmana gran, amb nivells d'ocupació superiors al 90%, similars a la prepandèmia. Són dades oferides pel president de la patronal hotelera Osbeck, Federico Fuster. I a Castelló hem arribat fins al 93,5% d'ocupació, que és la xifra més alta de tota la nostra Comunitat Valenciana, superant a València per 3 punts i Alacant amb tan sols 2. Ara el que preocupa els hotelers valencians és setembre, que fins ara presenta poques reserves i veurem com reacciona.
No ho dic de broma, en setembre solen vindre la majoria dels jubilats del Regne Unit.
Veurem què és el que passa, perquè també estem a les portes d'aquestes falles que celebraran la setmana que ve, no? I que podem rebre pues, gent de la resta d'Espanya. Parlem ara d'inversió, perquè la Generalitat invertirà més de 14 milions d'euros en projectes socials, culturals i esportius de 9 municipis de la Comunitat Valenciana. Pel que respecta a la nostra província, només hi haurà inversió a Almassora. L'Ajuntament percebrà 300.000 euros per a l'adequació de la comissaria de la policia local.
Mm-hmm.
Molt bona notícia.
Per cert, Maria, torna a insistir en que tens una veu molt bonica.
Jo, és que he vingut molt zen de les vacances, ja se m'anirà alterant durant pas els dies, val? És veritat. Meu note jo mateix.
Bones, Maria, quan algú li donen un complidor està molt bé que se compartisca, per lo tant no t'alteres.
Val, no m'altere, jo continue, val? I ara continue parlant de la Diputació de Castelló, que ha aprovat aquest dimarts la resolució definitiva del paquet de subvencions de benestar socials per a entitats locals. Amb aquest últim tràmit s'activa l'arribada de 1,6 milions d'euros en concepte d'ajudes a les localitats i mancomunitats de la província per a la posada en marxa i manteniment de projectes vinculats a la conciliació familiar i laboral, el transport de persones, la rehabilitació d'espais socials, la promoció de la salut i l'envelliment actiu. O sigui que ens agrada moltíssim, no? I ampliem ara la notícia sobre el desaparegut de la Vall d'Uixó, que ja vam anunciar, perquè durant tota la jornada d'ahir un dispositiu especial format per una mica de més de 40 persones i la unitat canina de la Guàrdia Civil va recórrer el terme de la localitat per a intentar localitzar alguna pista que els diga on està el veí de 44 anys que va desaparèixer en aquest municipi de la Plana Baixa, recordem, diumenge. Ell s'anomena David Leiva, és un aficionat senderista, d'ahir que se vinga enfocant en l'àrea de la muntanya on vore on pot estar aquest home. No obstant això, el dispositiu d'ahir va finalitzar sense èxit. Malgrat això, a les 9 d'aquest matí s'ha reprès els treballs i els desitgem pues, molta sort per a que puguen trobar a David Leiva pues, viu i sa, no? On siga.
De veres que cada hora que passa és angustiosa sí. Per a tota la gent que estem sentint esta notícia.
Correcte, però sí tenim bones noves des de Azuévar, perquè el Consorci Provincial de Bombers de Castelló ja ha donat per estabilitzat aquest incendi forestal, no? Aixina que també ens alegrem de que a poc a poc també vagin recuperant aquesta normalitat. I ja ens venim a así a Vila-real perquè la Junta de Portaveus, reunida ahir al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vila-real, va acordar consensuar ja aquesta declaració institucional per a la seva aprovació al pròxim ple ordinari en suport del poble afganès i a favor de la solidaritat amb les persones que fugen del país després de la presa del poder de per part dels talibans, així que ens convertim nosaltres també en ciutat acollidora. I a correlació d'aquest tema, la Comunitat Valenciana ha acollit ja a 37 dels 230 afganesos evacuats per l'exèrcit que han arribat a aquesta base aèria de Torrejón de Ardoz de Madrid i que han sigut ja distribuïts en recursos d'acolliment del Ministeri d'Inclusió en 9 comunitats autònomes. I tornem a dir, 37 ja han sigut evacuats així a la nostra zona de la Comunitat Valenciana. Tenia també preparat aquesta part de festes, però que com ja hem comentat al principi del programa, veurem si després tenim així a Diego Vila i podem desglossar-lo un poquet més. I seguim pendents del cel, segons el pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia, demà direm adeu a aquest cel ennuvolat, encara que hi haurà un descens de les temperatures màximes a la nostra província, així que amanim manegueta curta per a demà.
Jo ja ho avançava este matí, avui sí que tindrem al principi del programa, sí que tindrem un dia més bonic i que ara al fin de setmana podrem gaudir d'este últim cap de setmana d'agost.
Sí, és l'últim, no? Podem plorar ja? Quan se pot començar a plorar per el final de l'estiu, Susana?
Bueno, jo pense que ens porta nostàlgia perquè a totes... vosaltres recordeu qui va ser un dels vostres primers... aquell amor d'estiu que vau tindre? Anem a fer una pauseta de publicitat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
Ara sí, passem als esports novetats.
Bueno, novetats, me les heu llevat. Avui el Vila-real farà les ofrenes ja típiques de totes les temporades. Dir que, bueno, que la gent es pot seguir apuntant per al triangular de les xiques i la notícia clau d'avui seria el lío que hi ha en les seleccions. És tan grave com a que, per exemple, Foyt i Rulli, el porter, el dia 10 de setembre a les 3 i quart de la matinada estaran disputant un partit en la seva selecció i el dissabte 11, el dia següent, a les 6 i mitja, tenen un partit en el Vila-real. Per tant, se fa pràcticament impossible que disputen el partit del Vila-real i, per tant, per exemple, la Lliga Anglesa ja tret un comunicat dient que no van, pràcticament els veta a anar, i la Lliga diu que apoyarà els clubs d'Espanya que neguen els jugadors a anar.
I on van? On has dit que van?
Sí, bueno, a veure, per exemple, Rulli i Foyt estaran en Argentina, crec que juguen contra el Brasil, contra Venezuela i contra Bolívia.
Sí, però què van a jugar ara? Què és que va?
Són partits que te classifiquen per al Mundial de Futbol de l'any que ve.
Clar, és que jo fa molt de temps que no te veig, tu ja me tens que tornar a informar de tot l'esportiu, perquè jo ja m'he quedat enrere, claro. Veritat. Vam avançar molt, jo crec que he superat la matèria d'esports a... No, Susana?
Ahí hi ha un asterisco. La Premier League, la Lliga Anglesa també especifica els que van a Àfrica, a part de per les quarantenes que tenen en el Regne Unit, perquè hi ha una por increïble a que un jugador vagi a l'Àfrica, agafi el Covid allí,
claro, claro.
I després no puga disputar a lo millor un partit en el seu equip en 30 dies.
Que en la variant africana, és que claro, ara és el Covid allí, el Covid ací, el Covid espanyol.
Clar, ahir, clar.
Fins i tot me van dir una persona, jo me posaré la vacuna espanyola que estarà per la variant espanyola.
Ahí la Lliga Espanyola sí que no ha entrat. En el comunicat de la Lliga només parlava dels de Sud-amèrica perquè tenen la situació aquesta de que pràcticament tornen el mateix dia del partit. Però la Premier sí que ha anat més allà i ha dit, bueno, és que si un jugador va a l'Àfrica, qui m'assegura que tornarà 100% segur sense cap enfermetat?
Ja. En fi,
Mira, l'última. Ahir va jugar l'equip de Sergi, el xic de Nules que està en Anglaterra, el Brentford, li van guanyar 3-1 a este equip que és famosíssim perquè és totalment ecologista, és el Forest Green, que dir que tots els seus jugadors són veganos.
I les seues samarretes són ecològiques.
Sí, el rec del camp també és de l'aigua que plou.
L'estadi, la il·luminària...
L'il·luminació també és totalment en plaques solars, és un club ecològic.
Wow. M'agrada moltíssim.
És més, l'afició serà una afició pacífica.
Bueno, només te vaig a dir que el primer dia se van enfadar una miqueta en que llevaren els hot dogs dels estadis,
sí.
Però que al següent partit van multiplicar per 5 la venda d'aliments en l'estadi i eren totalment de vegetarians.
Uau, que un bon moviment, es comença un moviment de masses. Bueno, pues en aquestes notícies una publicitat i rebem el primer convidat. Suavecito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Bé, i posem promès a l'inici del nostre programa que es començaríem amb el primer convidat, que és el regidor de Podem en Moncofa, Rafa Segarra. Bon dia, Rafa.
Hola, bon dia.
Bé, hem tornat i ja te teníem que tindre així, no? Per sí. Parlar un poc de tot el que ha passat durant aquest estiu a la localitat de Moncofa, no?
Sí, com diem, no? Moltes vegades, qui diu que en estiu no es faci política, no? Sí. Els polítics no devem de descansar, perquè és la nostra obligació, ens hem de dedicar 24 hores al dia, 365 dies a l'any, a lo que se'ns ha votat, no? Per lo que se'ns ha votat, que en el meu cas és el meu poble.
La veritat és que Moncofa aquest cap de setmana ha sigut com un gran focus, no?, de notícies que ens ha oferit, no? I clar, quan has entrat per la porta m'has parlat de la polèmica que hi ha hagut en un acte de monòlegs a la teua localitat. Què és el que ha passat?
Ojalà poguérem, no? Ahir mateix ho parlàvem en els companys, no? De dir que... Que mala pata que el nostre poble hagi eixit en tots els espais, però sempre per les coses roïnes, no? Uh-huh. Lo que va passar el dissabte, efectivament, ja és sabut per tots, perquè ha eixit per tots els rincons de la geografia espanyola. A mi m'han cridat companys del nord de la geografia, inclús sí. D'ací, no? El propi País Valencià, d'Alacant, escolta, que ha passat ací. I no res, molt ràpidament... Es va fer un monòleg, no? Un grup de monologuistes que en el seu propi títol dia Riures en Valencià, i bueno, pues com qualsevol dia de qualsevol acte que s'estava fent en l'embalatge de Moncofa, pues van començar a fer el seu espectacle. Quina va ser la sorpresa per a ells? Que clar, en seguida es van increpar, per dir-ho d'alguna forma, demanant-los que feren el monòleg en valencià. Jo no soc monologuista, però sí que moltes vegades tinc que preparar-me un guió. I tots sabem que quan tenim que preparar un guió o tenim que preparar un índex per a poder parlar, el tenim dissenyat i preparat en un idioma. El meu pot ser el valencià i en el d'estos monologuistes pues, també. Tot va eixir més o menys suau, no? Però sí que vam començar a, per això, no? A xilar, a fer crits i
o sigui, era, o sigui, el monòleg era riure en valencià i el van increpar perquè parlava en valencià.
Sí,
o sigui,
no
és que és la nostra llengua.
Claro,
no?
És que més enllà de que siga la nostra llengua, jo sempre uh-huh. seré un fer defensor de la meva llengua perquè tenim que cuidar-la, perquè el que no volem és que acabi perdent-se i per això tenim que estar tots en el nostre espai, en estos micros mateixa, defendent-la. El problema no ve d'ahí, el problema és que o no és un problema, no? Si mos fijem, jo podria dir que el 98% dels espectacles que se fan en la platja de Moncofa ara mateix es fan en castellà. Uh-huh. Per respecte, també, a totes les persones que venen de qualsevol punt
sí,
de la geografia.
Sou una localitat molt turística claro. I ve gent de totes parts, però és veritat que si hi ha algú que siga en valencià, pues no passa res.
Casualment, i també ho vam estar parlant, la primera companya monologuista va ser mantenidora de les festes de Santa Maria Magdalena del 2019, i ella és castellano parlant i va fer el discurs en castellà.
Clar.
I ninguna persona del poble de Moncofa li va dir parla en valencià perquè estem en el País Valencià. Casualment, dos anys després, li passa al revés, no? Fa el seu monòleg en valencià i resulta que se li increpa per el mateix. Tot això té un motiu, i és un motiu clar. N'hi ha certa, com diríem, animadversió, certa crispació, cert odi, uh-huh. certes que ja venen arrastrant-se pues, des de molts anys i ara més de tot el que està passant en tot este curs polític o este any en Madrid, no? Que és Madrid, uh-huh. lo que sempre diu Madrid és Espanya dentro d'Espanya i som sí, els sí. únics i s'està generant una falta de respecte a tot el món i una intolerància que si no comencem a canviar o si no, des dels polítics parle, perquè hem de ser els primers que tenim que donar exemple. Si no es comença a canviar aquesta deriva, pot arribar a coses molt pitjors. El poble de Moncofa no se mereix que es queixin tots els titulars com un poble intolerant. El poble de Moncofa és un poble acollidor, és un poble obert i és un poble que dona la benvinguda a ningú sense demanar-li ningú DNI, ningú passaport de res, i és d'injustícia que haguem tingut que passar per ahir. Espero i desitja que no torni a passar. Trobo a faltar un comunicat de l'Ajuntament de Moncofa, del Consistori, del Partit Popular. Trobo a faltar-lo, però bueno, al final cada un fa el que fa i és valent quan tinga que ser valent. Nosaltres donem tot el, condenem l'acte del dissabte i apoyem a totes aquestes persones que són, no són valentes, al final defenen la seua llengua.
Sí, i després, ja després d'aquest dissabte, sí que és veritat que el focus de la notícia, no? L'anem a centrar en aquesta platja una altra volta, però per parlar d'una reivindicació ferma que des de fa temps es ve, però jo crec que enguany hi ha com un ressorgir, no? Per exemple, la seva localitat veïna de Nules, no? Ja va eixir abans d'agost també a reclamar aquests espigons i ara són vostès qui eixen al carrer demanant-los, no? Per a la seva costa.
Pues mira, tu mateix has començat dient-ho, no? Esto ja portem molts anys, jo crec que ja en dos anys i mig de legislatura ja he parlat moltes vegades així en estos micros sobre la problemàtica que tenim en la nostra costa, en el problema de la erosió de la costa, i ara és un pas més, no? Ara diguem que s'ha dit prou, nosaltres també hem dit moltes vegades des de Podem que se mos està acabant la paciència, i la ciutadania ha dit prou. I quan la ciutadania eix al carrer a manifestar-se, els polítics, tenim que donar-nos compte de que esto és un signe de fracàs de la política, del fracàs de l'Itumàs, que sempre parlem. Casualment, el Partit Popular, el mateix fet que va treure el diumenge, no, el cartell dels espigons ja, pues el Partit Popular en Nules també ho va fer, si no recordo mal en Orpesa, i és una cosa que porten per bandera. Ara de repente han despertat i s'han donat compte de que tenim un problema en la platja. Però bueno, benvingut siga. Nosaltres sempre estarem al costat del nostre poble i sempre al costat de les reivindicacions de les associacions de veïns que són elles les que tenen el problema i les que l'aigua s'esclava dins de sa casa. Però sempre estem dient que el dia 22 va ser un èxit, la veritat. Va haver una concentració massiva, però que tenim que fer a partir del 23. A partir del dilluns tenim que començar a moure. Nosaltres no és que hem començat a moure a partir del dilluns, nosaltres ja portem molt de temps. La diferència entre fer política i fer bona política és que les persones que fan política o politiqueo, entre comilles, cada pas que donen volen fer-lo públic i volen que tot el món es veja, no? Jo crec que en este pas el Partit Popular és un especialista. Nosaltres no hem començat a partir del 23, nosaltres ja portem molt de temps, així l'altre dia va estar Marisa, va estar parlant amb ella, i imagina que vos ha ficat un poc més al dia. És clar que ara mateix som socis de govern, però tot i ser socis de govern, pues, és una dificultat aplicar, no? És difícil dir, no? Bueno, des de l'oposició a lo millor és més difícil arribar a aquestes reivindicacions, no? Però és que des d'un cogovern on tenim que arribar a un enteniment de tots els passos que se donen, pues també és molt més difícil. I si nosaltres estem sempre tirant, pues també el Partit Socialista també ha de donar-li una miqueta d'espenteta i dir que s'involucre en esta reivindicació que porta dècades.
La veritat és que sí, perquè, per exemple, no, nosaltres vam celebrar moltíssima enguany, no, que, per exemple, un lloc tan afectat com és Almenara, que portava 25 anys darrere d'aixòs tres espigons, que encara, o sigui, perquè, clar, està el xortilejo anidant i té que ser ara el setembre quan es comencen aixòs obres, però és veritat que ha hagut molt de rebombori, no? Per exemple, tenim també el cas de Torre la Sal, no? Sí. Que també tots s'han adonat o han vist ara la problemàtica perquè el volen enderrocar, no? I és veritat que, per exemple, Nules va ser la que va dir com que es sentia un poquet com abandonada, no? Un poquet. Vostè pensa que Nules, Moncofa, ha sigut un poquet ningunejada en aquest cas per aquestes reivindicacions durant aquest temps? O és que a lo millor Almenara s'ha mobilitzat més antes?
No. Existeix un estudi que fa el 2010 es va fer l'estudi de Cantàbria, de la Universitat de Cantàbria, que posteriorment, el 2015, el CEDEX el va agafar i el va, diguem, modificar i el va adaptar un poc més. Nosaltres estem un poc qüestionant-lo, perquè, clar, han passat ja 6 anys i l'erosió o el canvi climàtic està fent molta mella, per tant, a lo millor igual caldrà pegar-li, pues no sé, una llegideta, com diríem sí. aquells, no? Nosaltres no creiem que Moncofa estiga ningunejar hasta el punt de arrinconar, no? Per dir-ho d'alguna forma. Nosaltres creiem que si està ningunejar, està ningunejar tota la part del litoral sud de la Plana Baixa. Perquè ha començat en Almenara, però és que ara hauria de començar d'Almenara cap amunt. Una de les parts que parla d'este Pla Cantàbria diu que perquè siga efectiu té que començar a fer-se de forma sistemàtica i cara amunt. El problema de Moncofa va més enllà, és un problema administratiu on una part del poble de Moncofa va fer Costes va fer un deslinde, va marcar un deslinde de limítrofe, els veïns van recurrir a l'Audiència Nacional i pues Costes no va contestar, i al no contestar el jutge els va donar la raó als veïns, i des d'entonces no s'ha modificat ni s'ha ficat o proposat un altre deslinde. Parlem del 2013, parlem de quasi 10 anys. Entonces això ja està fent. La pregunta que me feien els veïns era: i per què no s'està fent? Pues, jo també voldria saber el per què no s'està fent. I això ha fet que pues, nosaltres sempre anem un pas darrere de, per exemple, Nules, que sí que té el projecte de la declaració d'impacte ambiental. Tot això, aprofitant, nosaltres a Marisa ja li ho, més enllà de lo que estava ara, no, també li ho hem donat, i dir, mira, este també és un problema, no? Allí el diumenge n'hi haven regidors, n'hi haven senadors, diputats, diputades que van vindre allí a fer pues no, a apoyar la reivindicació. Espere que els regidors del poble pues també s'hagin emportat o els hagin dit lo que tenen que fer, perquè ara no n'hi ha excusa. Nosaltres anem a treballar per a que dels pressupostos generals de l'Estat del 2022 estiga la partida del poble de Moncofa, que per ahir se comença, tanmateix portar la part administrativa, i serà ahir quan nosaltres, entre d'altres coses, anem a demanar-li explicacions a l'alcalde. La diferència entre nosaltres i l'alcalde és que ell és el màxim òrgan de representació municipal, i durant estos 6 anys i mig, no ens oblidem que el Partit Popular porta 6 anys i mig governant el poble de Moncofa en l'alcalde Mences Alós al capdavant, ens hem donat compte que tampoc ha avançat res. Ara també hem despertat el letardo i ha pogut treure els cotxes al carrer. Veurem el que farà el Partit Popular, si eixen els pressupostos generals de l'Estat i aquesta partida, però si vota a favor o vota en contra, i si vota en contra dels pressupostos generals de l'Estat, pues també tindrem que dir-li a l'alcalde que no ha sigut capaç ni tan siquiera de dir-los al seu grup en Madrid que esto és una necessitat tal i conforme està erigint-se ara mateix.
Sí, sobretot perquè cada volta diguem patim les conseqüències del canvi climàtic, no? Per exemple, són moltes les localitats que pateixen inundacions. Clar. Moncofa és una d'elles, sí. Supose. Borriana també, la seva part de Marchal que té compartida amb Borriana, amb Nules, perdó, o Almassora, no? Sí. És que podríem enumerar tantíssimes platges que pateixen i les conseqüències, i quasi totes les hem anomenades perquè són la part sud, no, d'Ise Port de Borriana, que quan vam demanar declaracions al seu alcalde, Vences Alós, sí que va dir que no vol tirar tota la culpa a lo que és el Port de Borriana, però que sí que és una de les grans conseqüències que fa que ixa regressió en ixa zona sud.
A més, és que existeixen moltes contradiccions al respecte. Lo que dèiem antes, a partir del dia 23, que imagine que haureu vist ja en els mitjans de comunicació que l'alcalde voldrà o farà, no?, per buscar el consens de tots els partits polítics, fent una plataforma, una comissió de,
sí, volem fer una plataforma unànime, no?, de tota aquesta costa.
Sí, però claro, per a buscar el consens primer el que tens que fer és fer-nos partíceps del mateix. I per això, i per a un bon consens, el que se té que fer és parlar en els partits de l'oposició, negociar, perquè al final se suposa que si volem el consens de tots els partits se té que negociar, com en qualsevol negociació de pressupostos o com en qualsevol negociació del que faci falta per a treure un consens, i no anar primer als mitjans de comunicació a dir, oi, després que sigam nosaltres un dia després és que ens tinguem que enterar mitjançant missatges de WhatsApp. Això ha passat el diumenge. Nosaltres hem fet una reunió prèvia on ell simplement ja, el Partit Popular va vindre en tot fet, en tot preparat, i nosaltres no podíem fer res més enllà de dir, pues, pues que siga en China, no puede ser, no pueden fer altra cosa. Crec que l'alcalde de Moncofa ara mateix està en un punt perfecte per al bé del poble, per a que esto siga una realitat. Però a nosaltres, que ja sabem el que tenim que fer, perquè portem ja molt de temps sabent el que tenim que fer, no mos té que buscar. I m'explique. Ell té que buscar el consens i té que buscar la unanimitat, ja que ara s'ha erigit com el defensor de la platja, de tots els municipis del litoral sud. No té que vindre a buscar-nos a nosaltres, que a nosaltres ja mos té i té el meu telèfon i sap com arribar a mi.
I té el teu sí, o sigui, clarament, no?
És que ni tan siquiera té cap... No, no té ningú dubte al respecte. Ara té que anar municipi per municipi. Ell sempre està dient que una vegada a l'any o cada X temps se'n van a Madrid a parlar en costes i tornen.
Clar, perquè
no
cada poble té un color polític al consistori.
Claro. Ixe és el treball. Ixe és el aconseguir que se facin les coses. I ixe és una de les coses que se li té que demanar a l'alcalde de Moncofa com a regidor de Moncofa, en Nules, en la Llosa, en Almenara, on siga oportú, pues que facin el que tinguin que fer oportú. Ixe és la seva feina a partir d'ara. Al respecte, pues veure una nota de premsa on veus que se li envia una carta a la subdirecció general de la costa del mar amenaçant, quan una persona t'envia una carta o quan una persona vol quan una persona no vol que les coses es facin, entra amenaçant. Això està, això és del dia a dia. Quan jo vaig veure aquesta nota de premsa dic, bueno, però si el que no se vol és que se facin les coses. És el que me van fer entendre. Després sí, el consens i el que tu vulguis, però això són paraules que se les emporta el vent. La carta registrada, la carta física que segons i nosaltres li l'hem demanat per a que me l'entregui, se li ha entregat a la subdirecció, és amenaçant que si no mos fas les coses, veurem el que passa. Mal negociant eres si comences a aixina. Nosaltres, a part de tot aquest problema, que és un problema que ja ve de molt de temps, ja m'està parlant d'això, el que també tenim una miqueta de por és de que vull acabar la legislatura a Xina. Ens falta any i mig llarg per acabar la legislatura. Ja fa mesos que ens estem donant compte de que l'Ajuntament del Consistori o el Partit Popular, l'equip de govern, no té ningú plan al respecte. Ells tenien l'obsessió, entre comilles, d'acabar amb el deute, que se'ls agraeix, des de luego. Té molts matisos, esto del deute, perquè n'hi ha moltes partides que s'han tingut que dedicar a ello, però se'ls ha acabat el plan. No saben què fer i s'han donat compte que tenien més de 2 anys per acabar la legislatura. Nosaltres tenim por de que vulguin amagar-se darrere de la bandera de la costa. I això no anem a consentir-ho. El poble de Moncofa té moltes deficiències. Moltes. Té els carrers bruts. Pràcticament ara mateix en la platja de Moncofa no hi ha un servici de neteja eficient. Els carrers estan defectuosos, trencats, molts d'ells, i en el que ens pot repercutir per a les persones que se puguen fer mal i per a les responsabilitats del poble de Moncofa. Els parcs infantils estan defectuosos. Pues en l'alcantarillat, en la zona sur, en la zona on tenen els problemes de l'erosió de la costa, també tenen un problema molt, molt greu, també, que és el problema de l'alcantarillat. L'alcantarillat encara no han arribat allí per a abordar-lo. Tenim un altre problema que no es pot juntar, o és una reivindicació que porten 2 associacions d'estes que han vingut també a manifestar-se, que el camí que comunica una amb l'altra és molt perillós, és molt estret, demanen una zona de pas, una zona de bicicletes. En fi, hi ha molts problemes en el poble de Moncofa. Tenim un atur que està a nivells de la crisi econòmica, la crisi immobiliària. S'han gastat moltíssims mils de diners en tallers d'empleo i en foment de l'empleo, i l'atur no baixa en el poble de Moncofa. Tenim 2 anys de legislatura i nosaltres no anem a eclipsar o no anem a entrar en el joc del Partit Popular, que és el que ell vol, no? amagar tots els problemes darrere d'una bandera o d'una pancarta, com és el que volen fer en esto. Esto és necessari, però tot l'altre també és molt necessari, i nosaltres sempre estarem al costat dels veïns, però en tot lo necessari dels veïns.
Per tant, Rafa Segarra, un inici de curs, o sigui, polític, no? Molt interessant, no?
Molt apassionant. Nosaltres sempre que comencem el curs polític, sempre el comencem en les piles carregades i sempre bregant. Hi ha molta tasca que fer i molta tasca que ens hem deixat per darrere que té que acabar-se, i moltes preguntes que no se ens ha contestat. Per tant, piles carregades. Per tant, s'espera una nova un nou curs polític apassionant, com sempre, sí. I sempre per al bé del nostre poble.
Pues el convidem, no?, a que mos vaig a contant com transcorrís aquest nou curs polític. Rafa Segarra, regidor de Podem a Moncofa, moltes gràcies de nou per haver estat així amb nosaltres.
Gràcies, com sempre, a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial, ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite. Acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Fade away and not have to face the facts.
Y ahora, así en Radio Villarreal, tenemos a Alberto Asarta. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Susana. Encantado de estar con vosotros hoy.
Alberto Asarta es diputado nacional de la por la provincia de Castellón, de Vox. Pero en este momento, Alberto Asarta, yo creo que tiene la autoridad suficiente como para hablar del tema que ahora está en este momento de actualidad, como es el tema de la retirada de las tropas internacionales de Afganistán, en esta última fecha que se nos ha dado, que será el 2 de septiembre, dado que el señor Asarta ha sido, porque en este caso ya es retirado, general de divisiones. ¿Es así?
General de división, sí, es así. Me retiré como general de división y bueno, pues en operaciones internacionales y operaciones de mantenimiento de la paz, pues tengo alguna experiencia. O sea, empecé mi carrera en el Sahara, siendo teniente. Estuve con todo el tema de la salida de allí. Después, ya más tarde, en Bosnia y Herzegovina, dos veces, una vez en Mostar y otra vez, 6 meses cada vez. Posteriormente estuve en Irak. O sea, fui segundo jefe de la Brigada Multinacional Plus Ultra. Estuve en combate, como bien saben, por los ataques en Nayaf. Yo era el comandante de la base. Posteriormente, pues he estado también en El Salvador. Anteriormente he estado en El Salvador, el último año de la Guerra del Salvador. Yo era oficial de información de Naciones Unidas en El Salvador, año 1990-91. Y finalmente, pues estuve en Líbano, fui jefe de misión y comandante de todas las fuerzas desplegadas para que se evitaran conflictos entre israelíes y libaneses. Una palabra. Hezbollah.
Dado toda su currículum y la experiencia que ha tenido usted en la retirada de las tropas, donde han habido conflictos, ¿cómo ve, cómo percibe o de dónde partiría usted para que entendiéramos nosotros cómo va a ser esta retirada de las tropas y qué consecuencias vamos a tener?
Sí. Bueno, esto es un poco largo de contar, pero deberíamos hacer primero un poco de historia, ¿no? De dónde viene todo esto. Después ver cómo se está haciendo el repliegue, que no es un repliegue, que es una retirada. Estaba previsto que fuese un repliegue, pero al final es una retirada. Y ahora explicaré la diferencia. Y después, pues, qué consecuencias inmediatas puede traer todo esto. Haciendo historia, esto viene ya del 11 de septiembre del 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas, en el cual, pues, Estados Unidos le pide a la OTAN que se aplique, que se invoque el artículo 5, que es la respuesta de todos los miembros de la OTAN por el ataque a uno, que era Estados Unidos, ¿no? Paralelamente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por la resolución 1378, sacó esta resolución para prestar apoyo urgente también a la población afgana. Se constituye una Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, denominada ISAF, y esta actúa desde el año 2001 hasta el año 2014, y esta, además, pues se trata de una guerra contra todos los grupos insurgentes, ¿no? Talibanes y demás. Y al mismo tiempo se crea por resolución 1386 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, aquí van lo que es la OTAN y Naciones Unidas van a la par. Desde agosto de 2003 esto lo lidera la OTAN. Españoles, pues los españoles, los primeros que llegaron a Afganistán fueron en enero del 2002, el 24 de enero. Casualmente, nuestro diputado nacional por Alicante, el general Mestre, era el coronel que puso el primer pie allí en Afganistán, porque era el jefe de los aviones que llevaban a nuestras tropas, y esto fue 4 meses después del ataque a las Torres Gemelas. Los españoles allí tuvieron una doble misión. Por un lado era reconstruir y por otro era luchar contra la insurgencia, es decir, había misiones ofensivas. En total, los españoles han realizado 28.000 patrullas, 3 millones de kilómetros, 1.400 misiones de desactivación de explosivos, es decir, una contribución importante para la seguridad y la estabilidad de Afganistán. En 2014, al final del año 2014, vamos a poner ya 31 de diciembre de 2014, la misión de ISAF ya se sustituye por una, lo que se llamó Resolute Support Mission, que es adiestrar, asesorar y ayudar a las Fuerzas Nacionales de Defensa Afganas, es decir, preparar a unas fuerzas, tanto de seguridad militares como de policiales, de manera de que pudiesen ellos asumir el papel de la defensa y la seguridad del país y pudiéramos ir saliendo nosotros, los internacionales, poco a poco de Afganistán. ¿El resultado? Pues el resultado se ha visto ahora mismo. El resultado ha sido un absoluto fracaso. Un absoluto fracaso porque los talibanes han sabido jugar con dos factores importantes, que es el tiempo, por un lado, y el terror, por otro. y han conseguido de que una vez que se marchó el día 15 de agosto, salió del país el presidente, pues detrás de ellos todos los militares y policías afganos que a nosotros habíamos formado, pues se produjo una desbandada. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Pues ha traído esto como consecuencia que los talibanes, además de controlar ahora mismo los tiempos, porque son ellos los que controlan los tiempos, además de eso estén armados hasta los dientes, porque todas estas fuerzas afganas que han huido en desbandada estaban armadas, evidentemente, y estaban municionadas y con todo tipo de materiales que han pasado a manos ahora mismo de talibanes. Luego esto, pues evidentemente ya solamente con esto podemos decir que ha sido un fracaso. ¿Nuestras fuerzas allí? Pues nuestras fuerzas allí las replegamos el día 13 de mayo de este año. Los últimos ya volvieron el 13 de mayo. Y allí, mientras hemos estado en Afganistán, aproximadamente han pasado por ahí 27.000 militares españoles. Nosotros, por nuestra forma de ser, los españoles, pues somos muy empáticos ahí donde vamos. Solemos respetar y respetamos, no solemos, sino que respetamos las culturas ajenas, y sobre todo existe una gran profesionalidad dentro de nuestros cuadros de mando. Esto ha hecho que donde vamos siempre nos ganamos el respeto y el cariño de la población. Para España, en 19 años que hemos estado allí, esto ha resultado un coste económico, pero sobre todo de vidas humanas. Allí hemos gastado más de 3.500 millones de euros en 19 años, pero hemos perdido 104 personas, 97 militares, tres guardias civiles, dos policías y dos civiles. En total, 104 personas. Estos fallecidos, indudablemente, tienen que tener nuestro reconocimiento porque dieron su vida, porque dieron su vida por España. Porque la defensa de España no se hace solamente dentro de nuestras fronteras, se hace también fuera para prevenir. Y por unas razones o por otras, pues dieron su vida lejos de España en favor de la paz y la estabilidad mundial y seguridades. Vamos ahora al tema de la retirada. Lo que en principio estaba previsto para 90 días, que era un repliegue, se ha convertido en una retirada. ¿Qué diferencia hay entre un repliegue y una retirada? El repliegue se hace mediante un plan o mediante unos planes y está controlado y está asegurado, porque se ha asegurado con los oponentes, con las fuerzas oponentes o con el país que toque, se ha acordado cómo se va a hacer, y mientras se está haciendo eso, pues se hace bien. ¿Qué es la retirada? La retirada no es un repliegue. La retirada es cuando estás bajo presión y esa presión te la está imponiendo el enemigo. ¿Quién está imponiendo ahora mismo la presión? Los talibanes. Estaba previsto que en 90 días se llegara a Kabul y han llegado en 90 horas a Kabul. ¿Y por qué han llegado en 90 horas a Kabul? Pues porque se han abandonado. Primero, toda la policía y el ejército afgano han abandonado sus posiciones, sus cuarteles y demás, eso por un lado, y por otro lado, pues no había tropas internacionales ya porque se lo habíamos dejado en manos de ellos. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora son los talibanes los que marcan el paso. Primero dijeron el 31 de agosto y que si no se cumplía habría consecuencias, y ahora andaba hasta el 2 de septiembre. Vamos a ver por qué ahora mismo los talibanes son los que tienen el control de los tiempos. Año 2014, Barack Obama dice: nos vamos a retirar ya de Afganistán porque nuestra misión está cumplida. Vamos a formar ahora a los militares, a los guardias, a los policías y demás. Y en 2016... En 2016 abandonamos Afganistán, las tropas internacionales. Bueno, eso le viene de cine al enemigo. El enemigo dice: ah, sí, pues yo espero. Y han estado esperando. Pero ya juegan con los tiempos. Primero 2016, luego no quedó más remedio que ampliarlo. Pero ahora, cuando se dice que vamos a abandonar Afganistán, pues ellos dicen: muy bien, pues en cuanto lo abandonéis vosotros, lo ocuparemos nosotros y entraremos nosotros. Y ese es el tema que está sucediendo ahora mismo. ¿Quién es el culpable de todo esto? Pues el culpable de todo esto ahora mismo, yo personalmente, aunque Estados Unidos siempre ha sido el gendarme del mundo, pues están cansados también de ser los gendarmes del mundo y de resolver los problemas a todos los demás, ¿no? Pero yo creo que ha sido Biden y sus asesores, no los militares, sino Biden y sus asesores. Se han precipitado, no han sabido leer la inteligencia. Hubiera sido tan sencillo como dejar 10.000 soldados o americanos o de la OTAN, varios países, y una fuerza aérea capaz de disuadir a los talibanes para poder haber hecho un repliegue en condiciones. para poder haber hecho un repliegue. Se decide abandonar la amistad, muy bien, pero vamos a hacer un repliegue. Ahora mismo estamos haciendo todo bajo presión. Bajo presión. Y con sí. imprevisión.
Si se hubiera hecho lo que usted dice, un repliegue de forma ordenada, esto hubiera garantizado la estabilidad de Afganistán y, por lo tanto, no hubiera tenido consecuencias, porque esto tendrá consecuencias mundiales.
Claro. La estabilidad de Afganistán, yo no sé si se hubiera logrado con eso, pero sí, desde luego, nuestra seguridad, nuestra protección de los occidentales. Y no solamente de los occidentales, y aquí quiero hacer hincapié, porque en Irak lo hicimos muy mal. En Irak salimos precipitadamente de Irak. Porque al día siguiente de la investidura de Zapatero, Zapatero dijo que retiraba las tropas de allí. Así, dejando colgados a 4 batallones hispanoamericanos que estaban con nosotros, bajo nuestro mando, y teniendo los problemas que a partir de ahí empezamos a tener. Concretamente, yo estuve en combate en Najaf, por una serie de razones, que eso si quiere otro día lo puedo explicar, toda la historia completa, ¿no?, de los combates de Najaf. Allí dejamos a nuestros intérpretes y a nuestros colaboradores afganos, porque necesitamos gente de gente del terreno para trabajar con nosotros, los dejamos a su suerte y no sabemos qué ha pasado con ellos. Aquí no, aquí lo que se pretendía era que todos esos colaboradores afganos, colaboradores con las tropas españolas y con las autoridades españolas, porque ahí tenemos un embajador también, que ahora me gustaría hablar también de él, pues traerlos para España. Eso ya, eso es una extracción, no como están llamando a la repatriación, porque su patria no es España, su patria es Afganistán.
Claro, esto es lo
que estamos haciendo, es extraerlos de allí para que no sufran las consecuencias, porque les tachen de colaboradores o de cualquier otra cosa, no sufran las consecuencias y del terror de los talibanes. Y en eso estamos ahora, pero estamos haciéndolo precipitadamente, porque precipitadamente y mal se ha hecho todo. Si allí dejamos, si allí las fuerzas de la OTAN, Estados Unidos, deja 10.000 soldados, 15.000 soldados y una fuerza aérea capaz de disuadir a los talibanes de hacer cualquier
barbaridad,
¿eh?, esto se podía haber hecho con mucha más tranquilidad. Sí, y esto estaba previsto para 90 días. Para 90 días y se ha hecho 90 horas.
Y ahora en este momento usted me está diciendo que estos colaboradores imprescindibles que se necesitaban para mantener la paz y para que allí se fueran haciendo o construyendo las cosas de forma lógica.
Fundamentalmente intérpretes.
Usted me está diciendo ahora que se va a perder la conexión.
Lo que queremos es que no se pierda la conexión. Lo que queremos es poner a salvo a todas esas personas y sus familias.
Pero tenemos hasta el 2 de septiembre. ¿Ah? Y si lo que se está haciendo, se tenía que haber hecho 90 días, se está haciendo 90 horas, al menos lo que yo percibo es que se va a perder muchas conexiones, con lo cual...
Contactos.
Claro. Es decir, es que no hay tiempo material. Ahora en este momento, y habrán muchas presiones de muchos colaboradores que tendrán que ser víctimas de esta mala gestión.
Vamos a ver, lo que se está tratando ahora es de localizar y recoger y extraer a todos los colaboradores y sus familias que han trabajado con nosotros en Afganistán.
Y la pregunta es la que supongo que nos hacemos todos, ¿no? Toda la gente que está viéndonos en este momento, ¿tendrá España suficiente tiempo para hacer esta extracción? No me conteste ahora. Una pausa de publicidad y continuamos.
Muy bien.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clínicayopisdíaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Yo soy esa, que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
I continuem en Radio Villarreal. En nosaltres avui està el diputat nacional de Vox, provincial, que de la província de Castelló, que el tenim així perquè, pues, per la seva experiència, ell és general retirat de divisió. Estàvem parlant d'aquesta extracció de col·laboradors que tenien Espanya en Afganistan. I li fem la pregunta de si serà correcta aquesta extradició que s'està fent dels col·laboradors. Senyora Sarta, serà correcta?
Vamos a ver. El tiempo corre en contra de nosotros, porque como la situación se ha precipitado de tal manera que hay que hacerlo ahora deprisa y corriendo, pues va en contra de nosotros. Entre otras cosas, porque muchos de estos colaboradores no viven en Kabul, sino que viven lejos de Kabul. Los talibanes han llegado ya a controlar todos los accesos de Kabul, están en las afueras de Kabul e incluso en los accesos de entrada al aeropuerto. Entonces va a ser muy difícil, pero nosotros confiamos en nuestras fuerzas especiales y en nuestros geos, que ahora mismo están allí, uh-huh. Y están allí para eso, para ir a buscar a esas personas, localizarlas, ir a buscarlas, recogerlas y extraerlas y llevarlas a sitio seguro dentro del aeropuerto y luego ya pues la evacuación de las mismas. Entonces, esperemos que sí. Ahí yo quisiera rendir un homenaje también a nuestro servicio diplomático en Afganistán. El embajador podía haber salido el primero con el primer avión y los cinco españoles que vinieron, pero el embajador ha dicho que no sale de allí hasta que no sea evacuado, hasta que no sea extraído el último colaborador nuestro afgano que ha trabajado con nosotros allí. Y allí está con su equipo de protección y con su equipo, digamos, más íntimo, ¿no? Uh-huh. Está allí todavía, el embajador.
¿Que esto le honra?
Le honra y por eso he querido ponerlo en valor. Sí.
Esto es algo que la gente no sabemos, si usted no lo cuenta, es decir, él es un diplomático, es y un está diplomático. Protegido, por lo tanto, él es de los pocos amparos que queda de los colaboradores en este momento de Afganistán. ¿Eh?
Correcto. Entonces, ojalá nuestras fuerzas especiales y geos puedan recoger a todo el personal que ha trabajado con nosotros y a sus familias y podamos traerlos para España. Ojalá, a la pregunta que me ha hecho. Si estamos en tiempo, bueno, es que es difícil. Eso no se puede prever. Es como en esta retirada o en este repliegue que estaba planeado, el poner fechas fue un error también. O sea, no se pueden poner fechas, lo que se ponen son ritmos y según vas cumpliendo una serie de objetivos, pues pasas a otros, pero no puedes poner fechas porque entonces el enemigo juega con eso. Y aquí pasa lo mismo. Yo no puedo decir si efectivamente dará tiempo a recoger, siempre quedará alguien por ahí. Y aquí hay otra cosa también importante, otro asunto importante, que aquí pues que como estamos tan lejos parece que no que no nos interesa demasiado, pero son todos los cristianos que hay en Afganistán. En Afganistán hay más de 10.000 cristianos en un país musulmán y con un régimen talibán que ya sabes lo que les va a pasar en cuanto nos vayamos todos de allí. Ahora mismo, nuestra gente, Fuerzas Especiales y GEOS, están trabajando para intentar sacar a una serie de familias próximas, que están próximas a nosotros, las más próximas, y traernoslas también para España, porque si no, el futuro de esas personas va a ser muy, muy, muy negro. Y como digo, ahora mismo se está trabajando en ello y veremos resultados en corto tiempo. No puedo dar más datos tampoco, como lo puse ayer en un tuit, pues por razones de seguridad.
Yo vi que usted anoche lo puso en sus redes sociales. ¿Esta información le ha llegado a usted porque ha habido un grito de auxilio?
Sí.
A estas familias,
sí.
Porque ya están sufriendo represiones, están viendo que están empezando a ser masacradas, ¿eh?
Pero no solamente los cristianos, sino todos los afganos que no comulgan con el régimen talibán son perseguidos. Ya no hay más que ver las fotos y los vídeos que aparecen del aeropuerto de Kabul, de los exteriores. Bueno, el otro día hubo ya una fotografía horrorosa, que además era un señor que era un médico y un psicólogo, me parece que eran dos, que se cayeron del avión, iban a agarrar al avión y cayeron.
¿Usted cree que consecuencias va a tener?
La gente está desesperada.
Claro.
La gente está desesperada porque quieren salir de allí.
Pero fíjese,
consecuencias.
Claro, ¿qué consecuencias va a tener? Porque si yo ahora lo estoy oyendo a usted y yo, lo primero que me viene a la cabeza es el genocidio que hubo con los judíos. Es decir, claro, a mí me sobrevienen esta serie de imágenes de lo que veremos en un futuro fotografiado, documentado. ¿Qué consecuencias va a haber? Porque esto...
Consecuencia inmediata, va a haber un éxodo migratorio tremendo, seguro. Esto huyendo de
los que puedan salir.
Huyendo del terror talibán, de los que puedan salir. Bueno, hay muchas fronteras. O sea, Afganistán tiene fronteras con otros países. O sea, no solamente van a venir hacia Europa, pueden ir hacia países musulmanes, que sería lo ideal. O sea, por cultura, por raza, por religión. Hay que recordar que el Corán se lee en árabe. O sea,
claro,
que...
pero usted imagine las fronteras que tiene más cerca, donde ellos tendrán tendencia a salir, también tendrán que tener estos países precaución, porque el hecho de que los acojan significa que van a tener una guerra abierta con los talibanes.
No necesariamente. O sea, el refugiado o el desplazado buscará los medios para salir. O sea, las fronteras además ahí son muy permeables. O sea, que se puede salir por las montañas, por las fronteras, se puede salir. Pero claro, tienes que salir con toda tu familia, con las personas mayores y con tal, ya es un poco más complicado, ¿no? Lo que está claro es que va a haber un flujo migratorio. Lo que tenemos que procurar, nuestras sociedades, es que ese flujo migratorio derive hacia países que tienen la misma cultura, la misma raza, la misma religión, en los cuales se puedan integrar mucho mejor ellos. Es decir, tenemos que evitar el error que hubo en el año 2015 con el tema del éxodo de refugiados sirios, que luego vimos que no eran sirios todos. Vamos, yo los vi a la primera en los vídeos que ponían y en los informes, que no eran sirios. Allá había metido de todo. Porque
claro,
esto es importante, quiero dar un dato importante. Perdón que le interrumpa.
Sí, sí.
Lo primero que han hecho los talibanes es una amnistía general y han sacado de las cárceles a todos los presos yihadistas, grupos terroristas, a todos están fuera. Luego quiere decir que en este éxodo puede venir gente también de este tipo, que no quieren además el mundo occidental, que no nos quieren a los españoles concretamente, y pudieran venir. Luego tenemos que tener mucho cuidado con los filtros que se utilizan. Es decir, colaboradores afganos que han trabajado con nosotros, que los conocemos, que están chequeados, que están validados, digamos, porque gente que ha estado con nosotros es gente buena, gente que se puede integrar, muy bien. Otro tipo de refugiados, ojito, porque se llaman refugiados, pero igual no son refugiados. El refugiado tenemos el derecho de asilo, que artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Estatuto de Refugiado. O sea, tiene unos derechos el refugiado. Pero esos derechos se acaban cuando ese denominado refugiado ha sido juzgado, por ejemplo, por delitos graves, está pendiente de penas, o ha sido encarcelado por por terrorista, por alguna, y entonces el país que lo que él quiere que lo acoja no tiene por qué acogerle. No tiene por qué acogerle.
Esta era lo que yo me refería al principio, es decir, los países que están fronterizos con Afganistán, el hecho de que no es que no quieran darle asilo, sino que a lo mejor no quieren asumir el riesgo de tener un enfrentamiento con Afganistán. Esto me refería, es decir, porque la tendencia de ellos es venir, es decir, hacia nosotros, hacia un país, hacia países que de alguna manera no les pidan demasiadas explicaciones, ¿no?
Traerlos a, desde mi punto de vista, traerlos a Europa es fomentar el desarraigo y la marginalidad, y eso lo estamos viendo. Pero no solo eso, sino que, como he dicho antes, pueden venir infiltrados que supongan un riesgo para nuestra sociedad.
Pero imagínese.
Entonces, lo que nosotros decimos es, colaboradores sí, todos, pero el resto, intentar, que la comunidad internacional intente que se vayan a otros países. Y yo he entendido la pregunta.
Claro.
Que otros países no quieren enfrentamientos con Afganistán. No tiene por qué haberlo. Son gente que se va y se va, ya está. No tiene por qué haberlo.
Y que la persona que decide salir de Afganistán a lo mejor no quiere seguir con esas tradiciones que de alguna manera el mundo musulmán les impone. Porque, claro, las mujeres y las niñas afganas van a perder todos los derechos.
Eso sí que es gordo. Eso sí que es
claro,
gordo.
Claro, y entonces, ¿cómo se le niega la entrada a unas mujeres que no quieren seguir las tradiciones impuestas?
Uh-huh. A ver si me explico bien con el tema de los refugiados. Un refugiado uh-huh. es una persona, o sea, uno que tenga estatuto de refugiado, que viene huyendo de acciones que puedan hacer contra él por raza, religión, origen, por lo que sea. Viene perseguido por la guerra, uh-huh. viene perseguido. Uh-huh. Ese señor, cuando llega, por el derecho de asilo, tienes que cogerlo y ver, a ver, las condiciones en las que está. Ahí es donde yo quiero hacer hincapié. Que tenemos que ser muy cuidadosos y muy,
muy
minuciosos.
Escrupulosos.
Y muy escrupulosos con ver a quién aceptamos y a quién no. Por supuesto que esas mujeres que no quieran seguir el Islam, que no quieran seguir la Sharia y demás, pues hombre, pues está bien, se les puede acoger, pero lo que nosotros decimos es que se arraigarán mucho mejor si van a países de su misma cultura, de su misma raza, de su misma religión. Pero mucho mejor, digo yo.
Y también, por otra parte, están las voces que hablan de arreglar el conflicto en el país y que no se produzca este éxodo.
Bueno, eso es la teoría siempre la misma, que hay que trabajar en el país de origen. Es lo que nos pasa a nosotros con las migraciones. Decimos, hay que trabajar en el país de origen. Pero claro, si con el país de origen, de donde vienen los flujos migratorios, por ejemplo, Marruecos, que ese es otro tema que sí que uh-huh. podemos uh-huh. extendernos mucho ahí en otra ocasión, pues si el país de origen no pone los medios suficientes para que eso no suceda, a pesar de las ayudas, del dinero que da. Nosotros hemos dado más de 140 millones de euros ya en material policial y de medios al gobierno de Marruecos para que controle los flujos migratorios. Y vimos lo que pasó hace 3 meses en Ceuta, ¿no?
Por lo tanto, el...
O sea, que hay que trabajar en el país de origen.
Realmente, ¿y dónde se ha fallado, desde su punto de vista, para que se haya desarrollado los acontecimientos y hayan desembocado de esta manera tan trágica?
Bueno, para mí hay un error muy grande, tres errores. Vamos, uh-huh. vamos a decir tres, para no decir muchos más, ¿no? El primero, se ha confiado completamente la seguridad de Afganistán en fuerzas que no estaban capacitadas, aunque sí profesionalmente o técnicamente estaban capacitadas para ello, no estaban capacitadas para enfrentarse a los talibanes. La prueba está que ha sido un fracaso está en que en cuanto el presidente se marchó, detrás se fueron todos, abandonaron los cuarteles y abandonaron todo.
A partir del 15 de agosto.
A partir del 15 de agosto.
Esto es tierra de nadie, ¿no?
Es tierra de nadie.
Ese es uno de los fallos que para usted es...
Sí. Segundo, fallo grande. El dar plazos. Es decir, no, dentro de 90 días hemos abandonado el país y tal.
Esto les da una hoja de ruta para...
Correcto.
Prepararse para ese momento, ¿no?
Para ese momento. Pero claro, si el día 15 de agosto las fuerzas de seguridad afganas y las fuerzas armadas y el presidente se van del país, pues esto es coger la carretera, el vehículo armado y dirigirse hacia Kabul, que era la capital. Habían caído ya varias.
¿Y el tercero?
Y el tercero, desde mi punto de vista, es que como se ha precipitado tanto, bueno, no es que se haya precipitado, es que tenía que haber habido planes de evacuación. Uh-huh. Cada uno de los países occidentales con sus... colaboradores y con la gente que tienen trabajando allí. En el caso concreto de España, esos planes no estaban hechos, o si estaban hechos, estaban incompletos. O sea, no se había previsto eso. Y claro, tú lo tienes que prever, tú no tienes que decir, primero, si das una fecha 90 días, estás dando ya un plazo y te pones a trabajar. No, tú tienes que tenerlo hecho cuando das 90 días. Yo en 90 días voy a hacer esto.
Claro. Yo tengo 90 días para ponerlo todo en marcha y para que durante esos 90 días...
Pero lo tienes que tener hecho, claro, el plan. Claro, si el plan si la fecha se adelanta, pones en marcha el plan. Lo que no puedes dar es tiempos ni fechas. Lo que tienes que dar es ritmos. Cuando hayamos conseguido esto, cuando hayamos conseguido otro, vamos a reunir a la gente de la población de tal en tal sitio, la gente de la población de tal en tal sitio, antes de que lleguen los talibanes, evidentemente. Y en un momento determinado coges y te los traes para casa. Y o sea que son, para mí, los tres fallos más grandes que
hay. Y la consecuencia será ese gran éxodo.
Éxodo migratorio. Y no,
¿dónde?
Pero luego vamos a tener muchos problemas otra vez con el terrorismo internacional.
¿Dónde habrá un colador de personas o grupos?
Puede haber un colador.
Grupos de, pues eso, de gente que pueda poner en peligro el resto del mundo. ¿Es así?
Sí. Sí, porque como ya digo, los talibanes han declarado amnistía y están todos fuera de las cárceles, todos criminales.
Alberto Asarta, se nos ha acabado el tiempo.
Sí, como siempre.
Pero espero volverlo a llamar porque esto va a traer cola, seguramente.
Sí, seguro.
Alberto Asarta, ya sabe, siempre es un placer escucharle porque es como... Fíjese cuántas cosas nos cuenta que nosotros desconocemos y que es tan importante que la gente escuche y valore, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista de la vivencia de uno mismo.
Sí.
Alberto Asarta, él es diputado nacional por la provincia de Castellón de el Partido Vox. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, como siempre.
Estás a la 92.2 FM.
Desde 1988, Óptica Vilarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vilarreal cuidamos tu mirada. Óptica Vilarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista. Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos! Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchiz, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal. Bé, i per a finalitzar el nostre programa d'avui, anem a fer una xicoteta secció cultural i que res millor que fer, diguem, la nostra agenda propieta así del nostre poble. I si és en onda, encara millor. Per això tenim a la seua tenenta alcalde i responsable d'aquesta àrea, Maria Prades. Bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
La veritat és que és un plaer que avui mos pugues atendre, perquè sabem que estàs, vemos a sates en meitat de les teues vacances, no? També, però...
Sí, estem ahí disfrutant una miqueta de la família, però bueno, sí. No, sense problema. Sempre
ja imagina. Sí, però, clar, abans d'anar-te has deixat tots els deures fets per a que nosaltres puguem fer i ja ficar-nos en la nostra agenda què podem fer al setembre, o sigui, al setembre, aquest, en inici de curs, perquè hi hauran moltes activitats culturals a Onda, veritat?
Sí, la veritat és que volíem deixar-lo tot preparat per a que fos un setembre, pues això, no? Carregat de cultura, d'espectacles i de, bueno, pues molta oferta, no? Que la gent poguera gaudir molt a Onda. I per això la veritat és que jo crec que al final ens ha quedat una cosa prou redona i prou completa per a poder gaudir tots d'este setembre, no? D'esta tornada una altra vegada a la rutina, no? De la normalitat i deixar les vacances a un costat de dia.
Sí, perquè veritat que quan s'acaba l'agost és com que tenim molta enyorança, no? Però hi ha que recordar que la cultura i sa programació des del consistori pues, es treballa durant tot l'any, no?
Sí, era per això, era perquè quan acaba agost és com que tenim que tornar tots, no? N'hi ha gent inclús que acaben les vacances en aquest moment i és com una miqueta, no?, que mos costa a tots. Si volíem que fos pues, lo més agradable possible, que la gent tornara a Onda, que tornara a les seues cases habituals i tal, i que, bueno, que per lo menos poguera tindre coses per a fer, per a continuar gaudint de la cultura.
Sí, i com en un gran festival de música, els caps de cartell, no?, d'aquesta programació, que arrencarà això la propera setmana ja mateix, pues tindrem artistes tan reconeguts com Jorge Javier Vázquez, Jandro i Valeria Ross, no?, com platform d'aquesta programació.
Sí. La veritat que Jandro pues, va ser una miqueta de última hora, però creiem que era un espectacle diferent, perquè ve en la seva faceta de, pues, de Mac, no? la marxa de Jandro. Després, Jorge Javier Vázquez ha sigut una substitució dins del cicle que tenia Iber de Teatre. Se'ns va caure el espectacle d'Antonia San Juan, de Mi Lucha, i bueno, ràpidament ens vam ficar a treballar per a poder tindre pues, una alternativa. I va ser com amagarrar esta de Redescubrint Sèneca, que és la de Jorge Javier Vázquez. Gaudirem d'ell. Valeria Ros està també dins del cicle d'Humor al Mònac, bé, al Mónaco, que també ens quedarà encara Santi Rodríguez. I bueno, i després tenim també un espectacle d'improvisació teatral que també està dins d'Impronda, que és un altre cicle que vam llançar des del Departament de Cultura, que es diu Buscant a Harold. I després, bueno, tindrem pues, dansa índia, que això sí que és una cosa nova que no havíem fet mai, serà en la cassola. I bueno, i després també pues, Lluís Castan, que és un és Onder, i bueno, i continuem promocionant amb els artistes locals, d'inici d'Onda amb els seus artistes. Serà Lluís Castan a la guitarra, acompanyat d'una veu femenina, el que també pues, mos deixarà disfrutar d'aquesta música, si no un poc més solista, més íntima.
Sí, la varietat tenim de tot, exotisme, sí. Màgia, no? Aixina, algo més clàssic, humor, sí. I a més, femení, que entre dones ens agrada un poquet més, no? I clar, sí, aquesta programació que arranca el proper dissabte 11 de setembre, no? No serà el primer cap de setmana el 2, però sí que ja serà a partir de l'11.
El primer cap de setmana és que ens pareixia una miqueta precipitat. La gent és com que encara no acaba d'aterrissar, és com que encara està preparant, no? Els últims preparatius per anar al col·le en els xiquets, i entonces pensàvem que era millor esperar-se una miqueta més a que la gent estiguera més assentada i que poguera també, pues, gent que acaba de plegar el poble, que a lo millor no està tan connectada en estiu a les redes socials o que no està tan, pues, tan pendent, no?, de lo que poden tindre, pues, que les done temps i que ningú se quede en les ganes de veure ningú dels espectacles.
Clar, els xiquets tornen a escola i els pares al teatre, i això és la idea, no?
Clar, és un poc, pues, això, i, no, i també perquè me sabia mal, ni han vegades, no, que, ai, és que no m'he enterat, és que no sabia que ho feien, és que...
Clar.
I la veritat és que no volíem que li passara a ningú, no, que se quedaran sense veure-ho per no haver-lo sabut, i vam dir, bueno, pues, dicem, i els primers dies un poc de tornar a casa, i ja després ja comencem en tot el que teníem programat, i bueno, i ja crec que no pararem hasta Nadal.
Sí, no sé si les localitzacions de quasi totes les actuacions són al Teatre Mònaco o haveu apostat per altra ubicació en algun dels espectacles que es faran?
Hi ha tres dels espectacles que són a la Cassola. És un format pues un poc diferent també pel tipus d'espectacle que és, i els altres sí que són en el Mònaco, en el Teatre Mònaco. També es veritat que ja en octubre ja se traslladarem a tot el que és la part del recinte multiusos, perquè ahí ja venen pues, els concerts, actuacions més grans, i també volíem tindre una miqueta més d'aforament.
Sí, perquè a l'octubre també tindran algo preparat de cultura per a aquestes festes, no?
Sí, en octubre tenim tota una programació molt intensa.
Molt intensa també, no?
Sí, però això te diria que començarem ara en setembre, però crec que ja no parem fins a Nadal.
Clar.
Segurament.
Ja, o sigui,
ho tenim ja tot programat.
Tindrà que mereixer aquestes vacacions, no?, per agarrar tot en força.
Sí.
I les entrades, perquè clar, mos interessa les entrades. Sí que no sé si hi ha algunes que són de caràcter gratuït, si hi ha preu especials per als que són d'Onda i els de fora. No sé com gestioneu tot això.
Sí, en tots els espectacles que són al Teatre Mònaco sempre hi ha un preu per a empadronats en Onda, que sempre és més assequible, i després n'hi ha un altre preu per a no empadronats, no? Per a gent que vulgui venir de fora, igual a disfrutar de l'espectacle. I després sí que és veritat que n'hi ha alguns que són gratuïts, però encara així tindran que treure la seva entrada prèvia en onda.es, en aquesta web, o sigui, tant si es paga com si no, hi ha que treure l'entrada, per a controlar, pues, bueno, seguir tot aquest protocol, no?, sanitari que tenim. I després, la única que se compre per entradascastellón.com és la de Valeria Ros, perquè se gestiona directament des de la productora, des de B Music.
Pues o sigui, tenim tota aquesta varietat. Si algú se'ns escapa, nosaltres sí que tenim a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es, tota aquesta informació de la programació que han fet, no? Els dies, els preus de cada entrada i també de la localització en funció d'on siga, perquè la gent ho puga saber, per si s'ha embolicat un poquet amb tota la informació que hem donat, perquè ai, sí,
la veritat és que és molta la vegada, i bueno, ja t'he dit que en les xarxes socials de l'Ajuntament d'Onda també s'ha especificat un a un cada un dels espectacles, n'hi ha un xicotet resum de lo que va cada un també, per a que la gent sàpia també el que va a veure o de què tracta, o més o menys per a que tinga una idea. Ahí estan els preus, estan els llocs on s'ha d'entrar a l'entrada, està el lloc, està l'horari, està tot.
Està tot, clar, ahí ve especificat, no? Aixina, diguem que internet mos ho facilita tot un poquet més, no?
Sí,
sobretot, sí, sobretot en aquests temps convulsos del Covid, però és veritat que sempre s'ha apostat per continuar amb la normalitat d'aquesta cultura, no? Encara que siga pues, amb mascareta i amb distància d'uns dels altres, no?
Sí, nosaltres teníem clar, quan vam plegar a l'equip de govern, que anàvem a fer una aposta molt gran per la cultura, volíem, no? Convertir-se un poc en pues, una miqueta en referent provincial, o la veritat que tenim una joia que és el Cine Mónaco, n'hi ha molts pocs teatres que poden tindre 600 butaques des de la mateixa localització, i la veritat que això és una passada. I dins de lo de temps de Covid pues, vam decidir lo mateix, que anàvem a intentar pues, això, no? a apostar de totes maneres, d'una manera o d'una altra, d'una forma segura, sobretot prioritzant les mesures sanitàries, però sense deixar de banda la cultura.
Sí, clar. Per exemple, aquest estiu haveu carregat moltíssim, no?, també, i s'agenda, i el castellà ha sigut un gran símbol, però n'ha passat moltíssima gent, no? I així en Ràdio Vila-real també mos hem fet ressò d'aquest apartat d'onda medieval, no?
Sí, aquesta part la va programar la meva companya Maria Baila del Departament de Turisme, lo de Onda Medieval, i després vam llançar pues, un altre cicle, que era un estiu al castell. Ahí vam fusionar un poc les tres àrees, turisme, joventut i cultura, i bueno, durant tot l'estiu, tots els caps de setmana, cada vegada pues, una actuació diferent, una altra vegada per a tots els estils, per a tots els gustos, i perquè la gent que a lo millor pues, apostava més per turisme de proximitat o per a gent que este any no volia eixir de vacances o alguna cosa, pues que tinguera també una oferta al costat de casa.
Clar que sí, jo crec que això és el millor, no? I també una forma diferent de poder conèixer i aprofitar de conèixer les nostres localitats properes, no? Si aprofitem per anar a veure a Jandro, al Teatre Mónaco, pues podem també passar per els seus restaurants i també conèixer pues, això, i sa ciutat tan bonica, no?
Sí, esa era la idea també, englobar un poquet tot, no? El poder potenciar un poc pues, totes les parts que tenim bones en cada un dels pobles. I bueno, nosaltres vam veure que era un filó molt bo, teníem el castell, teníem el casc antic, el Museu del Taulell, el Molí de la Reixa, gastronomia, hosteleria, comerç. Entonces creiem que també pues, era una manera de pues, ajudar-los també un poc, no?, a aquests sectors que han estat pues, tan castigats per la pandèmia.
Pues, Maria Prades, tinent alcalde d'Onda i també responsable de l'àrea de cultura, l'emplace a que això que agafi forces i que tornem a xerrar a finals de setembre per parlar d'aquesta programació cultural que segur que a l'octubre serà explosiva. Quan ni menys, no?
Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres, com vulgueu.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundacióCaixaRural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Villarreal. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Bé, i avui el món del rock està un poquet en dol, un poquet no, massa en dol, perquè ahir va faltar l'emblemàtic bateria del Rolling Stones, Charlie Watts, als 80 anys. I per això avui, de la nostra forma particular que ho podem fer en una ràdio, que és fent sonar els èxits, no, d'aquesta emblemàtica banda del rock, pues hem ficat la seua música i aixina mos volem acomiadar, perquè és la millor forma de honrar a aquest gran músic. I ja els deixem amb els nostres pues als nostres companys d'esports, que segur que venen també amb molt de rock damunt. Moltes gràcies i fins demà a les 12, com sempre, així a Protagonistes Villarreal, a la seua ràdio, a la 92.2 de la freqüència modulada.